Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A ningú se li amaga que, aparcat el procés, el català s'ha convertit en la llengua vehicular de l'independentisme. A través de l'idioma, el secessionisme tracta de deslligar-se al màxim possible de tot el relatiu a Espanya a base d'imposicions i també de reclamacions. A les escoles de Catalunya és difícil, si no pràcticament impossible, estudiar en castellà, i a les institucions s'obstinen a ficar com a encalçador l'ús del català, per molt que sigui legislativament força complex. El bloc independentista porta dècades reclamant que la Unió Europea reconegui com a idioma oficial el català. Ja ho va intentar el PSOE durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, però va ser rebutjat per Brussel·les, ja que per això calia modificar els tractats existents. L'últim, signat a Lisboa el 2007, no feia cap referència a l'ús del català, per la qual cosa no se'l reconeix com a llengua oficial de la Unió Europea. Quan Zapatero va preguntar a Brussel·les, ja coneixia la negativa que rebria, però amb aquesta temptativa va contentar el món independentista. És la mateixa estratègia que ara ha dut a terme Sánchez, que promet al bloc independentista del pròfug Puigdemont que treballarà en aquesta línia durant la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, sent conscient que és una promesa sense gaire recorregut, com s'ha comprovat avui mateix a Europa. Però si no estàs al cas, actualment existeixen 24 llengües oficials a la Unió Europea. L'últim idioma a incorporar-se va ser el croat, el 2013, amb l'adhesió del país balcànic a la Unió Europea, per la qual cosa no va haver-hi necessitat de modificar cap tractat. Aquesta és la drecera i l'argument de l'independentisme que tracta de fer més curt el camí legal del català com a idioma oficial a Europa. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, amb l'ajuda de la Mar Puerto, repassem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques?
Avui comencem explicant que la circulació de vehicles a la ronda de dalt en sentit Llobregat s'ha reobert, excepte en el tram comprès entre les sortides 1 i 3 de la via, després que un camió s'hagi incendiat a l'interior del túnel dels Caçadors. La MB preveu que la via recuperi la normalitat en les properes hores, però a les nits es faran treballs de reparació. A tot això també hem sabut que els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana a Terrades, a l'Alt Empordà, on hi creixia droga valorada en 400.000 euros. En total, al paratge hi havia unes 160 plantes i durant el dispositiu els Mossos van sorprendre dos homes que els van amenaçar amb una defensa extensible i un fusell de pesca. I també ha estat detingut un home de 24 anys per presumptament robar a 4 botigues a Barcelona fent servir un ganivet per amenaçar els treballadors i exigir-los que li donessin els diners de la caixa. Fins i tot va arribar a ferir el treballador d'un supermercat. I a Barcelona una desena d'activistes vinculats a moviments socials han ruixat en pintura l'hotel Intercontinental vinculat al Congrés de District. L'acció forma part de la crida a la protesta que van fer la setmana passada contra el Saló Immobiliari. D'altra banda, també avui hem d'informar que el govern espanyol està plantejant portar als tribunals la moratòria de 3 anys que aprovarà l'Ajuntament de Badalona per ajornar l'entrada en vigor de les restriccions de vehicles a les zones de baixes emissions. La vicepresidenta de Tercera i ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, creu que és una decisió política del Biol, orquestrada des del PP i que va en contra de la salut pública. També acabem explicant que economistes catalans han demanat crear una taula de treball per ampliar l'aeroport de Barcelona. Ha sigut el degà de Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travi, qui ha demanat no diferir més en aquest tema clau per l'economia del país i decidir finalment quin serà el projecte més adequat.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimarts amb temps força inestable arreu de Catalunya. Avui és una jornada de cel més tapat al sud de tota la província, de totes les províncies, amb on s'esperen alguns ruixats més probables aquesta tarda. Baixen també lleugerament les temperatures. Sortim a les carreteres. Com està la xarxa viària a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, però és cert que hem de recordar aquest tall que continua de la ronda de dalt de Barcelona, entre el nus de la Trinitat i Vall d'Aura. Aquestes primeres entrades cap a la ronda de Barcelona està tallada la ronda de dalt en sentit Llobregat, és a causa de l'incendi d'un camió aquest matí a primera hora. Doncs, com dèiem, continua aquest tall de la ronda de dalt entre el nus de la Trinitat i Vall d'Aura, en sentit Llobregat. Això afecta una mica a les vies que enllacen amb aquest nus. Per exemple, just el darrer quilòmetre de la C58, ja des de Montcada i Reixac, o també el darrer quilòmetre de la Pota Nord, la B20, des del túnel de Santa Coloma. També es va afectar, en certa manera, la ronda litoral de Barcelona. Molta gent agafa com a via alternativa aquesta ronda litoral. Doncs bé, ara hi ha lentitud, aturades, ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hi ha hagut cap sorpresa i la Unió Europea ha dit, va deixar per més endavant la votació sobre l'oficialitat del català. Així que els independentistes hauran d'esperar uns quants anys més i, d'altre costat, el govern de la Unió no ha donat un cop de mà a Pedro Sánchez per aconseguir ser investit president del govern. Recordeu que una de les exigències dels independentistes de Junts i Esquerra per fer costat Sánchez era aconseguir que comencés a tramitar-se de manera ferma l'oficialitat del català a les institucions europees. No ha estat possible i els 27 s'han limitat a donar llargues. Amb tot, el govern central s'ha compromès a prioritzar el català per davant del basc i del gallec en aquesta cursa per aconseguir la oficialitat a Europa. Marxem ja fins Brussel·les amb la Paloma García Ovejero, que té tota la informació d'aquest matí. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Carlos. El objetivo del reconocimiento de las tres lenguas no cambia. Así lo ha dicho José Manuel Álvarez, pero a la vez reconocía que se han planteado periodos transitorios, gradualidad de esta medida y que primero será el despliegue del catalán.
Y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas, sea el primero en su despliegue.
Eso sí, de procedimiento de urgencia, nada. Se va a canalizar todo a través de grupos de trabajo y del COREPER, es decir, las habituales reuniones de embajadores. Tampoco nos ha dicho que se haya encargado ningún informe jurídico, así que se puede confirmar que la reunión ha tratado el tema, pero no ha tomado decisiones, ni siquiera se han adoptado compromisos a futuro. Para el ministro Álvarez, el gobierno español ha cumplido con su compromiso.
Gràcies a Paloma, de Brussel·les a Barcelona. Primeres reaccions dels independentistes a aquesta notícia. Junts reconeix l'esforç de la Moncloa per a l'oficialitat del català a Europa. En canvi, des del govern, la portaveu Patrícia Plaja ha estat molt més crítica. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, sí, molt més dura. El govern reclama solucions al govern central i considera que avui s'ha perdut una gran oportunitat a Europa. Sense cap autocrítica, al contrari, segons Plaja, l'executiu de Pere Aragonès sí que ha treballat amb discreció de forma eficient, la portaveu del govern de la Generalitat carrega contra el govern central i puntant-li el fracàs d'avui.
Amb aquests 12 municipis ja tenim 36 municipis de les conques internes en emergència. 12 que depenen de l'embassament d'Arniu Bodella, 22 de l'Alt Empordà que s'abasteixen de l'aqüífer Fluvià Muga i que van entrar a la gossa en emergència, i 2 del Baix Camp que depenen de l'embassament de Riu de Canyes, que són dues aigües i Riu de Canyes. Per tant, 3 àrees.
Bé, no era Patrícia Plaja, ara sí que l'escoltem, com dèiem, a la portaveu del govern que ha carregat contra el govern central pel que ha passat avui a Brussel·les.
Bé, no està disponible aquest tall de veu que teníem previst, Sergi. Recuperarem aquesta informació d'aquí uns instants, si ens és possible. Mentrestant, t'explico ara que la postura dels 27 no ha sorprès gens ni mica a l'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas. Amb declaracions a COPE Catalunya i Andorra, ha dit que estem davant d'un tema molt sensible per a molts països i, per tant, no es pot legislar d'un dia per l'altre. Cañas no ha dubtat en crítica i lamentar l'actuació del govern espanyol i, sobretot, de Pedro Sánchez, volent utilitzar la Unió Europea per resoldre un problema intern com és la seva investidura. És així, Yolanda Canales?
L'eurodiputat de Ciutadans diu que no es podia esperar una altra cosa després de la reunió del Consell. Simplement ha afegit als països europeus i, per no deixar malament a la presidència espanyola de la Unió, han optat per la diplomàcia i han al·legat que necessiten més temps per estudiar la petició davant d'una qüestió que veritablement és molt sensible. Però Jordi Cañas diu que ha causat molta sorpresa i preocupació que s'hagi traslladat un problema no d'un país, sinó d'una persona en particular, perquè és una condició que han posat els independentistes per a la investidura de Pedro Sánchez a tota la Unió. És potser la primera vegada, diu, que s'instrumentalitza d'aquesta forma les institucions europees.
Probablement és la primera vegada que suceda, és a dir, que haya una presidència, que haya una presidència, no? Que utilitzi i instrumentalitzi al conjunt d'institucions europees per poder alcançar els vots necessaris per que el president de funcions pugui tornar a ser president, és algo que ja tinc que entre estupor, sorpresa i preocupació, no?
Cañas diu que la qüestió lingüística té complexitats polítiques internes a cada país i això té uns costos econòmics, perquè dels 23 idiomes reconeguts oficialment a la Unió es podrien passar als 60. En tot cas, l'eurodiputat de Ciutadans també destaca la postura dels independentistes. Els que estan impulsant aquest reconeixement a Europa són els mateixos que neguen al seu torn aquest dret pels seus conciutadans, pels que tenen com a llengua materna el castellà a Cataluña.
Aquellos que han durante décadas, como una de sus ideas fuerza de su programa político, busca expulsar al español, es decir, a la lengua mayoritaria hablada por los catalanes del espacio político y público catalán, que sean los que impulsen esto y que se les pueda dar la victoria en la profundización del reconocimiento de las lenguas europeas, bueno, pues sinceramente es entre cínico i paradògic.
I en aquest sentit, recorda que al desembre una delegació d'europarlamentaris visitarà Catalunya per controlar, per examinar la immersió lingüística i l'exclusió del castellà. Serà divertit, diu Cañas, com els que es presenten ara com a defensors de la pluralitat lingüística són els primers que no la respecten.
On se li ha sortit bé la jugada del català Pedro Sánchez ha estat al Congrés dels Diputats. Des d'avui aquesta llengua, al igual que el basc i el gallec, ja es poden fer servir a la Cambra Baixa. Millor dit, ja s'han escoltat, s'estan escoltant aquest matí i fins i tot això passa dos dies abans que s'aprovi la reforma del reglament que ho farà possible. La utilització d'aquestes tres llengües suposarà una despesa de quasi 53.000 euros només en dispositius. I amb quin objectiu, quan els espanyols tenim una llengua comuna, com és el castellà? Doncs perquè Pedro Sánchez es pugui assegurar el vot favorable d'Esquerra i Junts a una possible investidura com a president del govern central. Ens situem ja al Congrés dels Diputats per veure com va aquesta maradoniana jornada amb les llengües i els pinganillos com a protagonistas. Ricardo Rodríguez, Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes. El grueso de los diputados ha evitado echar mano del auricular y el dispositivo de traducción simultánea y ha optado por leer los subtítulos de las dos pantallas colocadas en el hemiciclo. Hoy ha sido considerado un día histórico para los independentistas y a las puertas del Congreso Oriol Junqueras ha evidenciado cuán crecido está.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Se incluye, evidentemente, la amnistía.
En la sesión, desde Esquerra Bildu, pasando por Junts, han usado esta cesión para alimentar el victimismo. Vox ha abandonado durante unos minutos el pleno en señal de protesta, dejando a los pinganillos en el escaño vacío de Pedro Sánchez. Pero tras volver, se han marchado de nuevo al oír al popular Borja Semper hablar euskera.
Sortea un día dugu.
Tenemos una gran suerte, esa es la realidad.
Yo no quiero que nadie se levante en sus escaños y se vaya. Quiero que debatan, todos.
La puesta en práctica en el Pleno supone un gasto estimado de 280.000 euros de aquí hasta diciembre. El grueso del montante, cerca de 218.000 euros, se lo llevan los intérpretes. La siguiente partida es para el material necesario, 54.000 euros.
Muy bien, gracias, Ricardo Rodríguez. Hem escoltat el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, parlant en un bon euskera. Recordem, però, que els populars, el Partit Popular, va anunciar que només parlarien en castellà al Congrés dels Diputats. Doncs bé, el senyor Borja Semper s'ha saltat aquesta decisió, aquesta mesura, aquesta estratègia. Deixem aquest tema de costat. Us parlo ara de la intel·ligència artificial que comença a trobar-se ja amb les primeres barreres importants, sobretot en l'àmbit educatiu. Fa uns dies, un professor universitari de Madrid va anunciar que ha tornat als exàmens tradicionals, és a dir, escrits. Diu que encarregar treballs als estudiants no va bé perquè utilitzen el xat GPT. I és que la intel·ligència artificial posa el sistema educatiu davant de nous i importants reptes. Ho ens ha explicat el professor de la Universitat Abat Oliveceu, Juan Francisco Jiménez, aquest matí a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra. L'ha escoltat el Ricard Álvarez apuntant cap a on va l'educació del futur.
Experts apunten que la clau de l'educació serà aportar coneixements per saber buscar i seleccionar la informació i estudi que s'està buscant. En un món on tot està al moment a internet, s'afegeix ara la potencialitat de la intel·ligència artificial que ho permet fer absolutament tot. La temptació d'un treball copiat i de perfecta execució i gran qualitat obliga a prendre mesures i alguns professors aposten pel retorn de l'examen escrit tradicional. A Herrera, a COPE Catalunya, el delegat per la transformació digital de la Universitat Abat Oliveceu, Juan Francisco Jiménez, explica l'objectiu de l'educació de cara al futur.
Clar, si l'examen, si la pràctica, si el projecte és un projecte on l'alumne ha d'agafar diferents camps de coneixement, ajuntar-los amb una mirada crítica, posar-los de relleu, això l'intel·ligència artificial té moltíssimes dificultats en fer-ho, et pot ajudar. Llavors, un professor que torna al paper perquè considera que el seu examen no... Potser és un professor que està fent el mateix durant moltíssims anys. A lo millor no, la memòria també és una qüestió que hem d'estimular, evidentment.
Un debat a nivell mundial com adaptar els coneixements amb les eines actuals que ens dona la tecnologia.
Molt bé, i tot plegat, com ho veuen els estudiants universitaris? Doncs el Sergi ha visitat aquest matí un campus universitari i escolteu amb molta atenció el que li ha dit la Emma. Bona tarda.
Sí, bona tarda, Carles. Doncs som aquí en un campus universitari de Catalunya i saludem a la Emma. Emma, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Hola, bon dia.
En què estàs matriculada, Emma?
Estic matriculada a traducció amb llengües aplicades i filologia hispànica.
Bé, estem parlant hores d'ara de la influència que pot tenir la intel·ligència artificial respecte als universitaris. Tu hores d'ara, doncs, com veus aquesta eina de la intel·ligència artificial?
Home, és una eina que pot ser ben utilitzada o mal utilitzada, perquè si la utilitzes per a dolent, és a dir, per copiar en treballs o així, pues, sí que no és en benefici, però si la utilitzes bé per a complementar la teva recerca, al final sí que és beneficiós, perquè estalvies temps de buscar pàgina per pàgina a internet. Si al final la informació és correcta, tampoc no... Però sí que és veritat que la gent ne fa un mal ús, perquè pots demanar, pues, per exemple, que et facin, pues, una redacció o que te facin els deures en general.
Hi ha fins i tot professors que, en realitat, que volen retornar a l'examen tradicional i no als treballs per aquest perill que, bueno, que estudiants, en aquest cas, poguessin copiar mitjançant, doncs, el xat de GP o la intel·ligència artificial i fessin un treball que no són autors o autores. Tu això com ho veus de retornar al passat?
Home, és que com que no és una cosa que se pugui controlar, perquè realment no pots controlar el que fa l'alumne, pues sí que tornar a lo tradicional, pues, al final del dia tampoc no és una mala idea si vols evitar, pues, el falsejament de la informació, no? En plan, si tu has de fer un treball on tu has de demostrar la teva pròpia opinió, pues està bé que es torni a lo tradicional, que facin fer a classe escrit, per exemple, no fer-lo fer a casa, perquè, pues, és molt més fàcil copiar.
Tu fas traducció.
Sí, clar. Sí,
és molt tentador, aquí, no? Jo sí. Estic pensant, amb el que estàs estudiant, és molt tentador ficar el text i se surt traduït al segon.
Sí, però, bueno, en el meu cas, per exemple, pues, si vinc aquí per aprendre la carrera, pues, no m'agradaria, pues, abusar de la intel·ligència artificial, no sé què tingui, pues, un cas de jo que sé que no tinc temps d'acabar alguna cosa o així, pues, sí que ho complementaria, però de fer un treball íntegrament utilitzant, en plan, pues, jo que sé, el xat GPT, no seria el meu cas, però això depèn de l'alumne, perquè, pues, jo que sé, al batxillerat, per exemple, sí que he vist com la gent, pues molta gent abusa d'això, sí.
I a classe heu parlat amb els professors d'utilitzar aquesta eina o no?
Home, sí que és un tema recurrent. Aquí a la universitat, per exemple, sí que un cop fan menció, però no... Potser no ho he sentit tant, però sí que durant el batxillerat sí que els professors se van estar queixant molt, perquè va ser quan va sortir, la gent ho va començar a utilitzar molt i sí que tenien moltes queixes.
I ja m'has parlat d'utilitzar-la bé.
Sí.
A la primera resposta. I com se pot utilitzar bé una situació que és tan, tan tentadora i que pot influir fins i tot en el vostre propi coneixement?
No, doncs, per exemple, jo què sé, si tu estàs fent un treball i necessites, pues, una informació concreta, pues, en vez de posar-te, o sigui, sí que pots tindre l'opció de dir, bueno, va, me poso a internet o me poso a mirar llibres, o... però si vols algo més àgil per complementar el que tu ja estàs fent, pues, tampoc no ho veig mal utilitzat. No sé si m'explico.
Sí, sí.
O sigui, que no facis, o sigui, que no l'utilitzis per a fer les coses, però sí per a complementar-les si necessites la informació o per a contrastar-la, pues, tampoc no és... No ho veig com algo dolent.
Molt bé, traducció i filologia hispànica, sí. És que vols ser quan acabis la carrera?
Pues, bueno, sobre la marxa, però, pues, potser tiro cap a la docència o cap a alguna editorial. També depèn del màster que faci, no sé.
Molt bé, molta sort i gràcies per compartir, doncs, una mica el que és la intel·ligència artificial amb el món universitari, amb la teva opinió aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Emma.
A vosaltres.
Bon migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fer dels CAPs la principal antena per detectar la violència física i sexual contra els menors. Amb aquest objectiu, els professionals de l'EMMA, que és la unitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron especialitzada en aquest tipus d'agressions, estan formant professionals per millorar la detecció d'aquests casos des de l'assistència primària. La jornada de treball se celebra avui, quan també hem conegut que un de cada 5 menors d'edat pot haver viscut algun tipus de violència sexual. Yolanda Canales.
Entre el novembre de 2021 i el del 2022, el 79% dels gairebé 350 infants i adolescents que es va atendre en aquesta unitat havien patit violència sexual. Una violència exercida en prop de la meitat dels casos dins la família i en el 83% l'agressor era un conegut del menor. La majoria de les víctimes ateses l'any passat a l'equip Emma de Vall d'Hebron van ser nenes o adolescents, concretament el 87%. I el perfil més habitual és el d'una nena de 13 anys. Però és a l'atenció primària on els professionals tenen un contacte més freqüent amb els infants i les seves famílies. D'aquí que s'hagi decidit impulsar aquesta jornada. El més important, segons explica Anna Fàbregas, que és la coordinadora de l'equip Emma, és escoltar un infant o adolescent si vol verbalitzar què li ha passat. Ser capaços d'aturar la consulta si fa falta. Però si no ho poden o no ho volen explicar, s'ha d'estar molt atents a determinats senyals d'alerta perquè la detecció és fonamental.
Com més crònic, més llarg, més seqüeles tindrà en la salut d'aquest infant i aquest adolescent. Doncs quins indicadors podem tenir? Doncs que de repent comencen unes conductes sexualitzades, no? Els nens petits, que no són apropiades al seu coneixement per l'edat que té. Podem tenir malsons a la nit, que abans no presentava, canvis en el seu hàbit alimentari.
L'equip EMMA de la Vall d'Hebron també ha detectat un increment de les violències entre menors, especialment a través de les tecnologies. Un terç dels agressors també eren menors d'edat.
Molt bé, arriba el moment ja de fer una petita aturada per a la publicitat i després doncs donarem voltes a una situació cada cop més freqüent. Estic parlant del retorn dels fills a casa dels pares per diferents motius. D'aquí dos minuts ho abordem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¡Hola, hola!
Pepe era un tío que para mí lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida.
Desgraciadamente hay días en los que la vida te depara la pérdida de un amigo, de un compañero, de alguien tan importante como Pepe. Pero Pepe se nos fue demasiado pronto.
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos y espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán. La vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Únete a la operación Stock Fuera de Mediamar. Solo hasta el 24 de septiembre tienes un LED LG de 55 pulgadas 4K por 499 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 789 euros. Mediamark.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de tres, aquest dimarts estem donant voltes a una situació cada cop més freqüent. El parlo del retorn dels fills a casa dels pares per diferents motius, després d'haver perdut la feina, d'una separació o perquè s'han posat en marxa obres a casa i els fills o filles demanen als seus pares un allotjament, asseguren que de manera provisional. Estem davant d'una experiència amb moltes derivades emocionals. Els pares s'han fet grans i els nois o noies adults. Jo diria que estem davant d'una experiència molt intensa, a vegades complicada de gestionar i de la que se pot sortir bé o menys bé. Aquest migdia, a COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat la història del Mariano, que ens ha deixat impactats.
El Mariano fa 3 anys que va tornar amb els pares. Ell defineix la seva situació com a frustrant i degradant, perquè després de tenir independència i de viure la seva vida, ara ha hagut de tornar a casa dels seus progenitors, i tot per una qüestió econòmica.
Un poco es humillante, ¿no? O sea, tener que volver a depender de los padres, aunque económicamente aportas algo en casa de los padres, pero ya has perdido tu independencia y has perdido pues parte de tu libertad que tenías estando en tu propio domicilio.
Tal com estan els preus del lloguer o a l'hora de comprar un pis i havent de pagar una pensió de manutenció als fills, és molt difícil, és impossible per a ell ara mateix anar a viure sol, tot i que no ho descarta en un futur, tan bon punt s'ho pugui permetre.
Cuando económicamente me lo pueda permitir, claro. Pues entonces sí que daría el paso, pero como tú bien has dicho antes, el tema de alquileres y compra de vivienda ya sabemos cómo está, o sea que con un sueldo normal no puedes, y más teniendo que pagar pensión de alimentos, o sea, no puedes dar ese paso.
Quina és la part positiva de la situació? Que els avis poden ara disfrutar una mica més dels seus nets, encara que sigui per una separació.
Y además, si tienes hijos, pues, bueno, los padres, si tienes hijos, pues se alegran porque pueden ver más a los nietos que los veían antes. Pero ya te digo, o sea, es reconducir la vida de nuevo, pero que como si fuéramos a empezar de cero otra vez.
El Mariano, això sí, agraeix tot el suport que ha rebut dels seus pares i que també l'han rebut amb els braços oberts.
Ahí sí que te puedo decir que recibí todo el apoyo de mis padres, me aceptaron perfectamente de nuevo en casa y de eso sí que tengo que estar agradecido a lo que ha pasado, ¿no?
Ell veu com una possible solució a més curt termini compartir un pis, tot i que tampoc ho té fàcil i ara mateix no es donen les condicions, i això sí, descarta llogar una habitació, tenint en compte que en el seu cas té 2 fills.
I una altra variant del retorn dels fills o filles a casa, en aquest cas en el supòsit d'una separació, és com afecta als més petits aquesta situació, als més petits o als adolescents. Ho plantegem amb la psicòloga, o li plantegem a la psicòloga Margot Fuster. Margot, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, això de gestionar, com s'ha de gestionar aquest retorn? Suposo que és complicat, no?
Sí, és força complicat, més que res perquè al principi, normalment quan els pares expliquen als fills, no? Doncs que es separen o es divorcien, els expliquen sota el context de que no hi ha una tornada, no? Aleshores, quan s'ha de produir una tornada una mica forçada, pot donar lloc a confusió, no? Aleshores, bueno, es fa complicat, també depèn. Hi ha els nens més petits són els que els costa potser més d'entendre a nivell conceptual i els Clar. Nens més grans són els que ho entenen, però també se'ls genera un sentiment doncs, contradictori.
Clar, perquè, no? Perquè els fills quan retornen a casa són adults, els pares també s'han fet més grans. Aviam, combinar aquestes dues situacions és psicològicament complicada per tots dos, no? Per les dues parts, no?
Exacte.
Com s'ha d'enfocar amb la situació així, un retorn així a la llar de sempre?
Doncs, aviam, el més important és adaptar el discurs a l'edat dels nens o dels adolescents, no? És a dir, quan és el pare o la mare el que ha de tornar, hem d'adaptar aquesta situació a que si és un nen petit, no? Li hem d'explicar amb paraules clares i senzilles i que les pugui entendre, no? I sobretot no amagar la realitat, no? Doncs el papa o la mama, el pare o la mare han tingut que tornar per aquesta circumstància, no? Però seguim tenint cada un, no? La seva rutina, la seva vida. Aleshores, evidentment, no és el mateix explicar-li a un nen de 5 anys, no? Que a un adolescent de 14, no? Que pot entendre. Però sí que és important adaptar la informació i la forma d'explicar-ho a que el nen, sobretot, pugui entendre per no crear confusió. Perquè al final, tant els nens com els adolescents, si tenen aquesta informació, la poden processar. Però si tenen confusions, no? Això és el que després, a mig termini o a llarg termini, és el que pot crear doncs, emocions, es pot generar un malestar no, en ells.
I quan parlem ja de les relacions entre els pares i els fills, també cal establir, imagino, unes regles de comportament i d'actuació davant d'aquestes situacions, no, Margot?
Sí, aviam, l'ideal seria, no, pactar el respecte, no, i una bona convivència, no? Mm. I també és molt important, sobretot, estar una mica alerta de no posar els nens al mig, no? O sigui, que no siguin, ni utilitzar-los tampoc com a missatgers, no? Digue-li al teu pare que la pròxima vegada, o dir que de vegades això es fa de forma inconscient, no? Mm-hmm. Evidentment, donem per suposat que no s'hauria de parlar malament de l'altre, no? També crec que això és molt important, tant si tornen com si no tornen, això hauria de ser una norma, no?, implícita. I, bueno, i sobretot, jo et diria que aquestes tres coses, no? El no posar-los al mig, el no parlar malament de l'altre, i, bueno, i després l'altra cosa és no tenir clar, no?, quin és el rol de cada pare i no utilitzar sense voler, també, no? Jo sempre dic que quan es cometen aquests errors no es fan a propòsit, no? Perquè un pare i una mare sempre ho fa de la millor manera que sap, no? Però no utilitzar-los de forma sense voler, no?, per obtindre, doncs, aquest recolzament emocional, no? Si, pues, si estic, si un dels dos plora, si un dels dos està malament, no?, utilitzar-lo a ell com a recolzament, no? Això, tinguin l'edat que tinguin, i sobretot quan entren en l'adolescència, que de vegades, doncs, els nens es preocupen més, no?, pots entrar en aquest rol que no els genera cap bé, ni a uns ni als altres.
Clar, suposo que és molt diferent actuar quan una criatura té, no sé, 4, 5 anys, que quan tens ja 15, 16 o 17 anys, no?, que la cosa canvia molt, no?, la forma d'enfocar-ho, no?
Clar, la veritat és que quan són més grans és bàsic tenir una bona comunicació amb ells, no? De petits també, però, bueno, potser pregunten menys, no? O sigui, de petits hi ha tota aquesta part afectiva com més desenvolupada, no?, i l'important és que ells se sentin cuidats i que se sentin protegits i segurs, no?, per anar creixent. Però ja quan són més grans comencen, doncs, més les preguntes, també quan entren en l'adolescència, doncs, també hi ha... doncs poden començar també en relacions de parella, tenir més dubtes, no? Se'ls junta la seva afectivitat amb la dels pares, no? I venen preguntes, doncs, que de vegades inclús són complicades per contestar als pares, no? Que jo sempre dic, és important que si fan una pregunta que no sabem contestar, li diguem, mira, això t'ho contestaré, però traslladar-ho, doncs, a la nit, no? O t'ho contestaré demà, perquè és una pregunta que per mi em resulta complicada, no? O em resulta emocionalment, potser no li fa falta que li diguis, però si emocionalment, pues, et remou, és millor posposar-ho, no?, per poder preparar una bona resposta. Però si jo sempre dic, si pregunten és perquè volen saber, no? Si no, no pregunten.
Molt bé, Margot, doncs ha estat un plaer escoltar-te i que ens hagis explicat, doncs, aquestes, en fi, aquestes pautes d'actuació davant de situacions com les que estem abordant avui. Margot Fuster, psicòloga, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies, Carlos. Fins la propera. Gràcies.
Fes molta atenció perquè, tot i la pluja de les últimes setmanes, la sequera no dona treva i continua molt present entre nosaltres. Avui, el govern ha declarat l'emergència a 12 municipis més de l'Alt Empordà, les comarques de Girona. Es tracta de la zona del pantà de Boadella, que ja està per sota del 17% de la seva capacitat. Les restriccions poden començar la pròxima setmana.
Sí, afectarà un total de 126.000 habitants de 12 municipis, entre ells Figueres, Roses i Cadaqués. Efectes, dotació global d'aigua de 200 litres per habitant en dia. I es suprimeix el rec agrícola, sols se podrà autoritzar només el rec de supervivència per conreus llenyosos i es redueix a un 25% el consum d'aigua amb usos industrials i recreatius i, a més, es prohibeix l'ús d'aigua per a rec de jardins i zones verdes. Aquests 126.000 habitants se sumen ja als 26.000 més que hi ha de 24 municipis de l'Alt Empordà i dos relacionats amb l'embassament de riu de Canyes, també en fase d'emergència. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, explica les previsions per les pròximes setmanes.
Es preveu un mes de setembre sec, mitjà, més enllà dels aiguats que poden haver-hi aquesta setmana, que seran molt semblants als de les darreres setmanes, doncs, a la costa catalana, i un període dels primers 15 dies d'octubre més humits de la mitjana. La bona notícia és que, doncs, entrem en aquest període humit o de mitjana humit, que sempre ens pot ajudar.
També s'han anunciat dos canvis en la conca de l'embassament del Carme Capadellades, que dona cobreix Igualada, passa de l'alerta excepcionalitat, i la unitat del Baix Ter de 30 municipis per primera vegada entra en fase d'alerta. D'altra banda, la conca Ter Llobregata, que dona servei a Barcelona en la seva àrea metropolitana, s'allunya al mes de desembre la previsió de la fase d'emergència si no plou aquesta tardor.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans d'entrar a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra, la bona recomanació, com sempre, de Càritas.
I ara, la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, benvinguts, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 10 minutets, Esports Cope, nom propi a dalt o què avui?
Doncs hem de començar novament amb el conflicte de la selecció espanyola femenina de futbol.
Que té noms i cognoms, eh?
Sí. Té molts noms i molts cognoms. Sí. D'entrada ja les internacionals s'estan desplaçant durant el dia d'avui cap a la concentració finalment de València. No volien anar, però davant les possibles sancions duríssimes que podien tenir, tant econòmiques com d'inhabilitació per jugar, finalment han pres la decisió de viatjar a València. Recordo que divendres tenen partit de Nations League a Suècia. D'altra banda, comença també avui la Lliga de Campions. El Barça debuta a partir de les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Barça-Anvers, en teoria és el rival més fàcil del grup. Parlarem també avui bastant del Girona, que ahir va guanyar 2-4 al camp del Granada en un partit extraordinari. El Girona continua tercer, empatat a punts amb el Barça i a 2 punts del líder el Real Madrid. I també tenim avui la final de la Copa Catalunya de Waterpolo femení entre el Sabadell i el Mataró.
Tot això a les 3:05. Gràcies, Joan. Bon programa.
Gràcies, fins ara.
Montserrat Rodríguez, benvinguda.
Què tal? Bona tarda, Lozada.
A les 7 en punt no em perdrà la linterna COPE Catalunya Andorra, que tens uns temes avui interessants. Home, per exemple, a veure, va.
Sobretot, no et perdis que continuem parlant del tema de la intel·ligència artificial, sí, però aplicada al tema de la medicina, important, i es fa servir ara.
La part positiva de la intel·ligència.
Efectivament. També en parlarem del tema de que hi ha molta gent que ha de tornar a casa dels pares per diverses qüestions, i avui parlarem dels homes separats que es troben en aquesta situació i que, a més a més, tornen ells i els seus fills. I atenció, perquè com jo sé que a tu t'agraden molt les gambes, concretament les de Palamós, atenció a l'ossada perquè torna la polèmica de si és perjudicial o no xuclar els caps de les gambes.
Mai.
Això ho han dit des de l'Agència Espanyola en Seguretat Alimentària i ho desaconsellen. I en parlarem amb una nutricionista que és molt seguida a les xarxes socials perquè ens ho expliqui el per què no hauríem de fer-ho. Jo sóc fan de xuclar. Ara, més de 2 o 3 diuen que no
xucla
és positiu.
Xucla el cap de la gamba i, bueno, revitalitzes,
I atenció perquè ha sortit la polèmica de les radiacions dels telèfons mòbils, concretament d'una marca. Atenció perquè finalment aquesta marca ha assegurat de que sí que hi ha excés de radiació i pararem amb una persona experta en descontaminació electromagnètica.
7 de la tarda, la linterna. Montse, bon programa, eh?
Molt bé, unes gambes
ara. Continua al migdia COPE Catalunya Andorra sense gambes, però sí amb la Pilar Gratia Muñiz, que continua explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.